Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrim parlant que l'Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer celebra aquest cap de setmana el gruix d'actes de la seva desena edició. Aquest divendres continuen els tallers i espectacles infantils a la Biblioteca Municipal. Ja dissabte, al matí, tindrà lloc l'acte central del desè aniversari amb la presentació del llibre commemoratiu i l'estrena de la cançó de l'Encontats. Diumenge arriba la gran festa familiar, amb nombroses parades d'editorials i llibreries especialitzades, a més d'espectacles infantils i contacontes. El padrí d'aquest desè aniversari és l'escriptor Carles Cano i la imatge del cartell ha estat creada per la il·lustradora Natasha Domanova. D'altra banda, també parlarem que diversos col·legis i instituts de Lleida es mobilitzen contra les agressions a docents arran del cas de Balaguer. Els centres porten avui a terme protestes per denunciar la indefensió del professorat. A banda d'aquestes qüestions, en tractem d'altres que us avancem tot seguit també en forma de titulars.
Parlarem també l'informatiu d'avui de Junts, que ha instat el govern a construir una rotonda a la intersecció entre les carreteres C53 amb la LV-33-31 de Penelles a Linyola. Demana a l'executiu que garanteixi la seguretat viària a tots els punts conflictius d'aquesta carretera. També tindrem espai per parlar del ple de la Diputació. Ahir es va decidir invertir més de 2 milions d'euros en els projectes Paisatges de Ponent i Camí de Sant Jaume, xarxa pel patrimoni. Resolen, doncs, convenis en diversos ajuntaments dels traçats, molts d'ells a la comarca de la Noguera. La campanya forestal d'aquest any 2025 es tanca amb un 62,6% més d'incendis respecte a la de l'any anterior. Els dos grans focs, de Torrefeta i Florejacs i Pauls, sumen més de 100.000 hectàrees cremades. D'altra banda, una recerca de la UAB i la UDL ha conclòs que els cavalls poden tenir un paper clau en la prevenció d'incendis forestals. I també explicarem que el Patronat de Turisme presenta l'oferta de cicloturisme del Pirineu i les Terres de Lleida a la Fira Sea Otter de Girona. Ho ha fet en un acte en el qual van assistir el director de l'organisme, Julià Alegre, i la ciclista i influencer Anita González, que va actuar com a prescriptora de la demarcació. A més, també anirem fins a Àger perquè el Festival Internacional de Cinema d'aquesta localitat arribarà enguany a la seva tercera edició, que tindrà lloc del 3 al 5 d'octubre a la Col·legiata de Sant Pere d'Àger, que va ser escenari aquest dijous de l'acte de presentació. El certamen manté l'aposta pel cinema independent internacional i projectarà un total de 14 curtmetratges amb 12 ficcions i 2 documentals. I també tindrem un ampli espai avui dedicat a repassar el més destacat de l'agenda del cap de setmana, que a banda de l'Encontats ens porta altres propostes a nivell de comarca. Aquest divendres, el Centre de Recerca Biomèdica de Torrelameu se suma a la celebració de la Nit de la Recerca amb una sèrie d'activitats gratuïtes dirigides a nens, joves, però també adults. Parlarem del GrafTech Fest, que arribarà, és un festival internacional d'art urbà que combina art, cultura i tecnologia, i arribarà aquest cap de setmana a Os de Balaguer i Gerp, amb la creació de dos murals de grans dimensions que a més incorporen realitat augmentada 3D. Anirem a Penelles, que acollirà la segona edició de l'Art Natura aquí tardor, una proposta que combina natura, art i música a la Serra de Bellmunt, a Almenara, i que es farà aquest dissabte. I parlarem també de que Térmens acollirà dissabte la segona trobada gegantera Vila de Térmens i diumenge la sisena trobada de plaques de cava i la Fira d'Artesans, entre altres propostes.
I acabarem l'informatiu com és habitual en la secció esportiva, avui amb aquests titulars.
En l'apartat esportiu d'avui divendres us farem la primera part de la prèvia del cap de setmana, on parlarem del Club Futbol Balaguer, que comença aquest diumenge el campionat del grup 2 de Primera Catalana visitant a la Unió Deportiva Parc de Barcelona. També farem la prèvia del Club Futbol Vallfogona i de l'Artesa de Segre, que comença en el campionat del grup 5 de Segona Catalana de Futbol, i acabarem parlant del primer equip masculí del Club Bàsquet Balaguer, que s'estrenarà avui en el grup 1 de Primera Territorial contra el CNG Artesa de Segre.
Obrim l'informatiu parlant de l'Encontats, aquesta festa dedicada al llibre infantil i juvenil, amb tot aquest mercat del conte que se celebra del 17 al 21 de setembre i que enguany arriba a la desena edició, una commemoració doncs, que es farà amb tota una sèrie d'activitats que s'han programat al llarg de tota aquesta setmana i del qual en parlarem tot seguit. Per parlar-ne, doncs, tenim a la paera de l'àrea de cultura de la paeria de Balaguer, la Mari Carme Puigpelata, que donem la benvinguda. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I també tenim a la directora de la Biblioteca Maria de Montferrat, la Biblioteca Municipal, la Núria Arbós. Bon dia.
Bon dia.
Els actes, com diem, doncs, hi ha tota una sèrie d'actes previs que s'han organitzat al llarg de tota aquesta setmana i que culminaran aquest pròxim diumenge, i un dels primers actes que repeteix ja des de fa uns anys és aquesta jornada professional per a bibliotecàries, doncs, novament amb diferents experts que ens van poder fer una xerrada constructiva i didàctica pels diferents bibliotecaris d'aquí de les Terres de Lleida.
Sí, com dius, ja és una jornada que està instaurada aquí en el marc de l'Encontats i que, doncs, les bibliotecàries, de les companyes de les biblioteques de Lleida, doncs, esperen, perquè és una jornada molt pràctica, on apropa sempre algun tipus de proposta per aplicar directament, doncs, a les biblioteques en el seu dia a dia, sobretot relacionades amb literatura infantil i juvenil, i en aquest cas a càrrec, doncs, de Jaume Centelles i Ramon Besora, que són també dos dels protagonistes que tenim en aquesta celebració dels 10 anys d'Encontats, doncs, per altres motius, i que s'han implicat, doncs, molt amb l'Encontats des de l'inici, i als quals agraïm la tasca i sobretot, doncs, la jornada també que ens van dedicar ahir, que va ser realment, doncs, molt enriquidora.
També aquest dijous i divendres han tingut lloc i tenen lloc altres activitats. Recordem, doncs, que, per exemple, aquest dijous i divendres, doncs, es fan uns tallets adreçats a tercer i quart de primària, i també s'han fet diferents funcions de teatre al Teatre Municipal de Balaguer, i aquesta tarda també l'obra de teatre L'Herència, de Sec Teatre. És per anar fent boca, no?, d'aquest Encontats, aquestes activitats.
Sí, una mica la idea és que els dies previs, doncs, començar, que la ciutat respiri Encontats i que, doncs, tota la infància, la canalla que tenim aquí de diferents edats puguin participar d'activitats perquè coneguin què és l'Encontats, perquè en facin partícips a les famílies i que s'animin a venir el diumenge. Llavors, aquest any hem incorporat activitats per a tots els cicles educatius, perquè cada any hem anat fent una miqueta més. Jo crec que és això una mica també la gràcia de l'Encontats. L'Encontats es fa gran i volem arribar a més públics. I aquest any, doncs, vam incorporar aquest taller per a cicle superior de primària a càrrec de Misha, que és dinamitzadora cultural i prescriptora literària, que crec que va funcionar molt bé, que van descobrir, doncs, l'hipercòmic i la ficció digital, que potser és una part de la literatura que desconeixien i que també existeix i que cada cop més, doncs, ens hem d'anar posant una miqueta al dia d'aquestes innovacions. I pel que fa als tallers d'il·lustració, doncs això, també intentem que hi participin infants de diferents cicles educatius per donar a conèixer la figura de l'il·lustrador i apropar la tasca que fan al voltant dels llibres il·lustrats i, doncs, amb tècniques diferents, doncs, per poder-les aplicar també ells a l'escola en el seu dia a dia i per, doncs, conèixer realment com treballen aquests il·lustradors. A banda, també, doncs, hi ha hagut espectacles al teatre pels més petitets, però sobretot és això, perquè, doncs, tothom sàpigui que estem fent una festa al voltant del món de la literatura infantil i juvenil i que ens siguin partícips.
I aquesta implicació també de tota la comunitat educativa i sobretot dels infants, com dèiem, aquests tallers que s'han fet d'il·lustració per tercer i quart, i a més amb artistes, doncs, coneguts com són el Francesc Infante, la Natasha Domanova, la Blanca Caminal i la Marta Montanyà. Uns tallers que han funcionat molt bé, però a més un ple absolut, i sobretot aquesta implicació de la comunitat educativa, dels centres escolars.
Sí, són tallers que funcionen molt bé. Cada any venen il·lustradors diferents, però aquest any, doncs, també ens va semblar que el Francesc Infante, que ha estat un dels padrins de l'Encontats, era un bon candidat, doncs, a fer un taller ja, doncs, també per fer el mes, per implicar-lo una miqueta més en aquest desè aniversari. La Natasha Domanova, evidentment, com a autora del cartell d'aquest any, també hi havia de ser. I la resta, doncs, cada any intentem això, doncs, que siguin sempre il·lustradors que tinguin llibres infantils publicats, que, per tant, la infància puguin veure quina és la feina que fan tots aquests il·lustradors amb els contes que tenim a la biblioteca, i que realment, doncs, és això, que apropin la figura de l'il·lustrador. Jo crec que això a les escoles també els hi agrada, perquè finalment, vull dir, les escoles també es dediquen a fer plàstica, l'activitat així dintre de les seves assignatures també tenen una dedicada a les arts plàstiques, i per tant penso que és positiu i que tot això, doncs, els sempre pot sumar i els pot aportar en el dia a dia al centre.
I anem avançant amb la resta de programació de l'Encontats. Demà dissabte podríem dir que arriben un dels plats forts, que és aquesta presentació del llibre i la cançó de l'Encontats. També és una mena d'homenatge, no?, a tots els padrins que han tingut amb aquestes 10 edicions.
Exactament, volíem fer una festa grossa, 10 anys ben bé s'ho mereixen, i naturalment, doncs, amb l'ajuda del Jaume Centelles, doncs, s'ha fet aquest llibre dedicat a tots els padrins que han anat passant pels Encontats. És un llibre, doncs, que explica com és la festa, s'han fet diferents entrevistes, doncs, als padrins que al llarg dels anys, doncs, hi han anat participant a la festa dels Encontats. També es presentarà la cançó, ja es va cantar, doncs, quan se va fer el Musiquem, que es va fer a Balaguer, però ara aquesta la tornarem a cantar, doncs, bé, davant de tots els padrins, i també farem la presentació de les làmines il·lustrades basades, doncs, que les ha fet la Natasha Domanova, arrel la base del cartell, doncs, s'ha fet aquesta sèrie d'il·lustracions, la veritat, molt, molt, molt i molt boniques.
Recordem, aquest acte té lloc demà a les 12 del migdia a la Biblioteca Municipal.
Al pati de l'edifici de la biblioteca, perquè creiem, doncs, que és un lloc que doni per fer un acte així prou solemne com serà aquest, o com volem que sigui aquest acte, i que crec que és prou acollidor, i doncs al final el que volem és que sigui una festa propera i participativa de les diferents famílies, doncs, que vulguin apropar-se a conèixer aquest llibre que presentarem, aquest joc de làmines, i escoltar la cançó i doncs gaudir amb nosaltres aquest desè aniversari.
Doncs a banda d'aquesta presentació del llibre, també de cara a la tarda hi ha tot un seguit d'activitats també programades en el marc de l'Encontats. Entre altres hi ha es lliuraran aquests premis del concurs de dibuix i de la guanyadora del Premi Àlbum Il·lustrat, a més d'altres espectacles també que tindran lloc també durant la tarda.
Sí, després de l'entrega aquesta de premis del concurs de dibuix, ja fa 3 o 4 anys que hem iniciat la col·laboració amb el Premi d'Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens, i el guanyador o guanyadora d'aquest premi ve aquí a fer un taller i a presentar el conte. Casualment aquest any és la Natasha Domanova la guanyadora, per tant tenim aquí Natasha com a autora del cartell i com a guanyadora del Premi d'Àlbum Il·lustrat, que ens presentarà el conte La porqueta dorm, que és l'obra que va guanyar el premi aquest any. Es narrarà aquesta història i després la mateixa Natasha farà un taller obert a totes les famílies sobre la il·lustració, doncs, la seva tasca com a il·lustradora. I per acabar aquest dissabte, doncs, un espectacle per a públic familiar, que es farà tot això al mateix pati de l'edifici de la biblioteca, a càrrec de Faula, a càrrec de la Guilla Teatre, l'espectacle de Faula.
I arribem, si et sembla, i si us sembla, ja el que serà el plat fort d'aquest proper diumenge, que és aquesta gran festa familiar al voltant dels Mons dels Contes. Mantenint, doncs, com sempre, una gran presència de parades, d'editorials, de llibreries especialitzades en la publicació de llibres infantils, il·lustradors i artesans, i també, doncs, aquests contacontes i els diferents espectacles que es faran. Recordem una mica també són els antecedents de l'Encontats, que al final és un mercat del conte, i que també, doncs, hi ha molts professionals que venen a fer la seva compra amb aquestes parades que s'instal·laran.
Sí, l'Encontats forma part de les Fires del Llibre de Catalunya, i llavors, per tant, hi ha una sèrie de biblioteques que venen a comprar llibres a les parades que tenim aquí a l'Encontats. Per tant, és molt important la presència d'editorials i llibreries per tenir una bona oferta de cara a la compra que puguin fer les companyes de les biblioteques que venen a comprar el diumenge per al seu fons, per ampliar el seu fons infantil. A banda d'això, doncs, tenim alguna altra parada d'il·lustradors, que també és una manera de donar-se a conèixer a les mateixes editorials que tenen presència aquí i que serveix una miqueta també per fer intercanvi a vegades a nivell professional entre il·lustradors i editors.
Sabem quantes parades hi trobarem aquest any, més o menys?
Més o menys són les de cada any, entre 25 i 30.
Molt bé, i de tots els actes que en parlarem, també dels diferents espectacles que se fan, dels contacontes i del espectacle inaugural i de l'espectacle de cloenda, un dels moments també importants és l'acte d'inauguració, que se celebrarà a 11:45 en aquest desè aniversari, i en el qual, doncs, el padrí, recordem que és l'escriptor Carles Cano, i la imatge del cartell ha estat creada per la Natasha Domanova, com tu havies apuntat anteriorment. Parlem, si et sembla, doncs, d'aquest acte inaugural, que és el traspàs d'aquesta vara d'un padrí a l'altre.
Doncs ja fa 10 anys que fem aquest traspàs d'aquesta vara. Aquest any, com que són 10 anys i pensem que és una data important a celebrar, doncs fem alguna cosa més. Naturalment, quan hi ha una festa, doncs hi haurà motius de celebració de festa i d'aniversari. Per tant, convidem a tots, no?, que assisteixin a aquesta gran festa, a aquest acte d'inauguració, que prèviament, abans hauran vist aquest espectacle d'inauguració, i després haurà, doncs, el que ho diem, no?, l'acte d'inauguració. Esperem que el temps acompanyi, que puguem fer moltes coses i que s'ompli la plaça de gent, de famílies de canalla.
Recomanar que hi vagin, perquè serà un acte inaugural, hi ha sorpreses que no els podem explicar.
Exacte.
Però que aquestes la gent que vingui.
Només dient això, no?, que quan és un aniversari, pues se celebra una festa important, no?, i si són 10 anys encara més, doncs com a tal aniversari, doncs hi haurà sorpreses, hi haurà festes, hi haurà, bueno, sorpreses d'aniversari, que val la pena que hi siguem tots.
La cita de l'Encontat ja comença al punt de 11:45 amb l'espectacle inaugural, la rateta presumida del Centre Estètic de T de Gràcia a l'escenari central. Sempre hi ha aquestes obertures, no? Aquesta obertura amb un gran espectacle i després l'acte de cloenda que tanca, diguéssim, aquesta festa.
Jo crec que la millor manera de començar és amb un espectacle musical. A mi m'agrada molt començar una festa amb música i acabar amb música, i ho fem des de que vam començar l'Encontats, ho fem sempre així. Comencem amb un espectacle de gran format, la resta d'espectacles durant el dia, recordem que són petits contacontes, narradors orals, de més petit format, més pròxims. Això és un espectacle de teatre musical, a més, perquè crec que és això, que convida la gent a entrar a la plaça quan sents música, a veure què passa, i tothom doncs s'apropa més a la plaça, i acabem també doncs amb festa i amb música, com aquest any ens toca amb el concert del Cuc Quàntic de Reggae per Xics, de Penguins, que penso que doncs també és una bona manera d'acabar. Comencem i acabem amb música, i la resta del dia anem a escoltar històries i anem a jugar i anem a passar-nos-ho bé.
Uns contacontes que aquest any a més s'incrementa el número d'escenaris, perquè passa tres petits escenaris on se faran aquests contacontes, i durant tot el dia aniran girant. Hi ha a més contacontes que es van repetint perquè la gent no se'n perdi cap.
Sí, la idea és diversificar una miqueta el públic, i que com que són contes més de petit format i més propers, no poden estar massificats. Llavors, per tant, com més oferta hi ha, més es pot repartir el públic, i per tant en poden gaudir millor, perquè jo crec que són històries per explicar a prop, amb petit comitè, i no són històries per fer en un gran escenari. Per tant, si tenim tres escenaris, el públic es pot repartir, tothom pot triar quin li interessa més en cada moment, segons el narrador que li agradi més escoltar, o si vol descobrir doncs noves històries. Jo crec que tenim diferents professionals per poder triar.
Tenim aquests contacontes, tenim els espectacles, tenim les parades de llibreters, però també hi ha tallers durant tot aquell diumenge.
Sí, també la idea és que les famílies puguin diversificar molt les activitats que facin, i que no sigui tot només seure i escoltar, sinó que puguin participar d'altres activitats, com serà, per exemple, l'Iliput Jocs de Fades de Toms Creatius, com serà, per exemple, la caixeta de la companyia Oloqué, com serà el taller El Mapa del Tresor de Zigazaga, el Cal Titella de Galiot Teatre, on ja poden interactuar més, i ja és una cosa més de participació i no tant d'escolta com pot ser un contacontes.
Per tant, activitats familiars, el que ens queda és convidar que tothom vingui, no només el diumenge, sinó a tots aquests dies, a participar en aquestes activitats que hem anat comentant.
Exacte, totalment. Ja heu vist, heu escoltat a la Núria la quantitat d'activitats que es fan, primer a nivell doncs de professionals, com les bibliotecàries, després a nivell més de, per les escoles, i a partir de dissabte doncs ja s'obre a totes les famílies. Per tant, des de dissabte al dematí, amb la presentació d'aquest llibre i de la cançó, no? I de les làmines il·lustrades, doncs també hi trobem després doncs aquests tallers a la tarda, i el plat fort doncs serà el diumenge, però no per això no tenim per què no assistir, no, el dissabte a la tarda, a les diferents activitats que s'han mostrat. Animar tothom, la veritat, val la pena. Veieu que hi ha un gran ventall, des dels nadonets, des de ben petits fins a més grans, i és, la veritat, és el dia doncs a caminar per la plaça, a comprar llibres, parades, i a escoltar i a gaudir de les lectures i dels contes.
De moment, al principi, el temps marca pluja per aquest diumenge. Esperem que no sigui així. És un dels dies que demanen que no plogui.
Creuem dits.
Tot i així, doncs s'anirà informant si hi ha alguns canvis. És a dir, la festa potser que es vegi afectada, però no suspesa del tot, sinó que s'aniria adaptant, no?
Jo crec que ens esperarem a diumenge, perquè l'Encontats és una festa de carrer i hem de poder-la gaudir al carrer. Llavors, en funció del temps, com estigui el diumenge i les previsions, anirem prenent les decisions que corresponguin, i s'anirà informant dels canvis si s'arriben a produir, o del que es pugui haver de posposar o canviar, o el que es consideri. Però esperem que no plogui, que puguem fer la festa a la plaça, que puguem celebrar aquests 10 anys com hem fet la resta, i que tothom vingui i s'apropi i gaudeixi de l'Encontats.
Esperem que sí, que el temps es acompanyi i que la gent hi participi, i que puguem gaudir d'aquests 10 anys, que havia d'estar dits, però 10 anys sempre d'èxits, i cada vegada han anat a més i a millor. Doncs aquests 10 no fallaran. Segur que farà bon temps, que no plourà i que hi haurà molta participació.
Doncs una festa que ha anat creixent i que celebra ja els 10 anys, aquest Encontats, aquesta desena edició, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat, que se celebra a Balaguer del 17 al 21 de desembre. Gràcies, Mari Carme Puigpelat, a Paire de Cultura de la Paire de Balaguer, i a la Núria Arbós, la directora de la Biblioteca Maria Montferrat. Moltes gràcies per venir en directe als estudis de Ràdio Balaguer, i molt bon Encontats.
Gràcies.
Gràcies.
Diferents col·legis i instituts de Lleida es mobilitzen contra les agressions a docents arran del cas de Balaguer. Els centres porten avui a terme protestes per denunciar la indefensió del professorat. L'Associació de Directors exigeix més recursos perquè tots tinguin educadors socials als seus equips.
Segons publica avui el diari Segre, les escoles i instituts de Lleida han dit prou i s'estan mobilitzant en contra de les agressions a docents després de l'últim atac contra un mestre que va tenir lloc dilluns passat al Col·legi Àngel Guimerà d'aquí de la ciutat de Balaguer. Una agressió que, segons els sindicats educatius, és una de les moltes que passen al llarg del curs escolar i la majoria de les quals no es denuncien al no haver-hi un protocol i perquè en molts casos s'acaba solucionant traslladant el docent a un altre centre. Mentrestant, l'Associació de Directius de l'Educació de les Terres de Lleida reclama que, per revertir aquesta situació, es destinin els recursos necessaris per a tots els centres i que comptin amb educadors socials. No podem permetre, diuen, que la violència es normalitzi a les aules, remarquen des de l'entitat a través d'un escrit. Pel que fa a la seva part, diversos centres educatius han redactat també un manifest mostrant el seu suport i la solidaritat al professor agredit a Balaguer i reclamant a les administracions públiques més suport, protecció per garantir la seguretat i dignitat dels professionals educatius. Reafirmem el nostre compromís d'una educació basada en el respecte, la convivència i la responsabilitat compartida entre famílies i escola. Només amb la col·laboració de tots podrem construir una comunitat educativa forta, remarquen. D'altra banda, el sindicat Comissions Obreres va denunciar que aquesta última agressió a Balaguer té lloc després de la pèrdua de 9 tècnics d'integració social i 3 places d'educació social als centres de Lleida, la qual suposa un retrocés clar, diuen, en la continuïtat del suport social i comunitari als centres. Sobre això, la delegada sindical i de Salut de Comissions Obreres, Laura Domínguez, va criticar que Educació no té un protocol clar per les agressions i, en molts casos, la solució passa per resituar el professor. En aquest sentit, el sindicat USTEC va denunciar l'any 2024 que el 63% dels docents van afirmar haver patit agressions verbals o físiques per part d'estudiants. En relació amb l'Àngel Guimerà, Educació va informar que ahir es va assignar la plaça de tècnic d'integració social i es preveu que s'incorpori dilluns vinent.
I parlem ara d'infraestructures perquè Junts ha aprovat aquest passat dimecres al Parlament una proposta de resolució que insta el govern a preveure i licitar de manera urgent i prioritària el projecte de construcció d'una rotonda a intersecció de la C-53 a la carretera LV-3331 que uneix Penelles amb Linyola, amb la partida corresponent al pressupost de la Generalitat. El diputat Salvador Vergés ha demanat a l'executiu que actuï atès que aquesta via presenta tanta o més intensitat de trànsit que la de Castellserà i Bellpuig, que malgrat les reclamacions veïnals no hi ha prevista cap rotonda que resolgui la seguretat. Així mateix ha assenyalat que la construcció de la rotonda a la intersecció de la C-53 amb la LV-3028 i la LV-3344 de Castellserà a Ivars d'Urgell que impulsa el govern és imprescindible però insuficient per resoldre la problemàtica d'aquesta via. En la mateixa línia s'ha expressat l'alcalde de Penelles, Eloi Bergós, que ha explicat en declaracions a Ràdio Balaguer la necessitat de la rotonda de l'encreuament a Penelles i ha manifestat que espera que aquest tema no es pari i que després d'una vingui l'altra.
Bé, el fet de la rotonda de l'encreuament de Cal Folc, de l'encreuament que va de Penelles, la carretera que va de Penelles a Linyola, quan passa la C-53, doncs és una petició doncs, de fa molts anys, no?, de que es faci alguna actuació doncs, amb aquest encreuament, juntament amb el, de Cal, amb el del Relleu, que és on ara s'està fent una rotonda que va començar doncs, quan hi va haver l'accident ja fa un temps, no?, i es va començar amb la plataforma Som Rotondes, en plural, no?, amb treballar per aquestes rotondes que hi ha, sobretot aquestes dues, però també els encreuaments a la Ràpita i Bellmunt. El fet és que doncs, el govern, en el seu moment, doncs, va activar la primera rotonda i ara simplement està treballant doncs, perquè aquest tema no es pari i que després de l'una doncs, vingui l'altra, perquè som conscients de que no som conscients, és un fet de que una rotonda i l'altra són germanes en el sentit de que porten el trànsit i fins i tot pot portar més trànsit la de Cal Foc que la del Relleu, cosa que nosaltres, com a Penelles, perquè les dues rotondes, tant la de Cal Foc com la del Relleu, el terme municipal de Penelles, estem supercontents, no?, que hagin començat la de la del Relleu, però ara el que demanem doncs, és que no s'aturi i després de l'una es faci l'altra.
Bergós ha manifestat que aquesta rotonda és la solució més fàcil i ràpida per solucionar el gran volum de trànsit en aquest encreuament i que no s'entendria que no es faci.
Sí, estem parlant d'un trànsit, aquesta carretera, sobretot els caps de setmana, té un trànsit molt elevat, no? I si es considera i s'ha considerat des de govern, des de trànsit, doncs que el Relleu ja ha de donar rotonda, el Relleu porta tot el trànsit de Castellserà i de Gramunt cap a la zona de Ivars i de Bellpuig, però és que Cal Folc porta tot tot el trànsit de Castellserà i Agramunt, que va, de Castellserà, que va direcció a Balaguer, però tota la Ribera del Sió que va direcció a Mollerussa. O sigui, tota la gent de Castellserà, quan va direcció a Balaguer, doncs passa per Penelles i Calfoc, i tota la Ribera del Sió, quan va a direcció a Mollerussa, passa per Penelles i Calfoc. Per tant, el trànsit que porta, que aguanta Calfoc, és elevat, és un trànsit elevat de perill, no? Perquè quan travessa la C-55, sobretot quan estem parlant de cap de setmana, però és igual, tots els dies, perquè en aquest moment aquesta carretera va molt transitada. Per tant, nosaltres entenem que si no es fa una rotonda, ens hem d'explicar el perquè, perquè si un encreuament de rotonda a l'altre, pues el perill és el mateix, no? Si es vol fer altres coses, lògicament que com a municipi estem disposats a parlar del que es calgui, no? Perquè ens van parlar d'un pas elevat, etcètera, però sí que el que demanem és una cosa que sigui palpable, que sigui real, perquè un pas elevat nosaltres no creiem que en aquests moments estigui prou madur per fer un pas elevat. Si es fa un pas elevat, doncs perfecte, eh? també estem d'acord, però entenem que la rotonda és el més fàcil de fer.
El text també insta el govern a dur a terme immediatament les actuacions i obres necessàries per garantir la seguretat diària a tots els punts de la carretera C-53, atesa l'elevada sinistralitat que concentra i recollint reivindicacions del territori des del març del 2023.
Sí, sí, la moció té dos punts. Nosaltres, com a Penelles, lògicament demanem l'encreuament d'aquesta dintre del nostre terme. No, però el segon punt és que demanem que no s'aturi, no? Que el perill amb aquesta carretera és a molts punts, començant pels municipis i acabant per aquests encreuaments que hi ha. Té dos punts aquesta moció i, de fet, pues, vam sortir contents perquè al final es va aprovar, la van aprovar tots els grups amb l'abstenció del PSC. Per tant, va quedar aprovada amb una majoria prou àmplia com perquè el govern estudiï que això és un examiné.
Amb aquesta proposta, Junts respon a la manca d'actuacions per part del govern en trams conflictius d'aquesta carretera, com són les travesses urbanes de Tornabous, el Terròs, la Foliola i Boldú, i Bellcaire d'Urgell, o les desviacions d'accés a Bellmunt i la Ràpita. El ple de la Diputació de Lleida, celebrat aquest dijous sota la presidència de Joan Talar, ha aprovat la resolució de 23 convenis vinculats al projecte Paisatges de Ponent i Camí de Sant Jaume, xarxa pel patrimoni. Es tracta d'una inversió global de més de 2 milions d'euros, de la qual 475.000 corresponen a Paisatges de Ponent, 1.500.000 al Camí de Sant Jaume. Els ajuntaments implicats hauran d'assumir un 25% del cost, uns 364.000 euros, amb facilitats de pagament fins al 2028.
La comarca de la Noguera té un paper destacat dins aquests projectes. En el cas de Paisatges de Ponent hi participen ajuntaments com la Sentiu de Sió i també Linyola i Tornabous, que hi contribueixen a la posada en valor del patrimoni cultural i natural. Pel que fa al Camí de Sant Jaume, els convenis inclouen municipis com Algerri, Castelló de Farfanya, Ibars de Noguera, Penelles i Bellcaire d'Urgell, tots ells situats també a la comarca de la Noguera. Aquest projecte té com a objectiu enfortir el paper del Camí de Sant Jaume com a eix de dinamització turística i patrimonial, amb actuacions per millorar la senyalització, recuperar elements històrics i potenciar l'atractiu d'aquest itinerari europeu al seu pas per les Terres de Ponent. El diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, va subratllar en la seva intervenció que s'han donat tot tipus de facilitats als ajuntaments per poder fer les aportacions econòmiques en terminis de fins a 4 anys, o sigui, l'any 2028, afavorint així la implicació de municipis petits. A banda d'aquests projectes, el ple de la Diputació també va aprovar altres punts rellevants. En l'àmbit d'infraestructures es va donar el vistiplau al nou pla zonal de la xarxa local de carreteres, que transforma en carreteres 37 camins amb un total de 215 quilòmetres i que amplia també la xarxa de camins d'interès territorial amb 24 vies més, que sumen 175 quilòmetres addicionals. El ple també va aprovar, entre altres, una nova adenda del Consorci Local Red per avançar a la fase 3 del desplegament de la fibra òptica amb més de 85 quilòmetres de nous trams que arribaran a municipis de totes les comarques. També es va donar suport a la promoció de la ruta del Cister, a la gestió d'impostos per part de l'organisme de tributs locals en diversos ajuntaments i a projectes de millora viària.
D'altra banda, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha presentat aquest dijous l'oferta de cicloturisme de la demarcació de la nova pàgina web dedicada a aquest producte, cicloturisme.araLleida.cat. El Cicle Tourist Day, una jornada prèvia a la fira Ho ha presentat al Cycle Tourist Day, una jornada prèvia a la fira Sea After de Girona. El director del patronat, Julià Alegre, i la ciclista i influencer Anita González han assistit a la presentació. Durant l'acte, González, que és la protagonista del nou vídeo promocional del cicloturisme a Lleida, ha explicat la seva experiència i els principals atractius de la destinació. Alegre ha assegurat que el cicloturisme reflecteix els valors que volen transmetre: sostenibilitat, natura, esport i qualitat de vida.
Avui presentem a la fira Sea Otter Europe, la més important d'Europa dedicada al món del cicloturisme, el nou portal web del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, en el que posem en valor tota la nostra oferta turística vinculada a les diferents disciplines de cicloturisme, sia gravel, BTT o cicloturisme de carretera. El cicloturisme és una activitat que reflecteix els valors que volem transmetre, com són la sostenibilitat, la natura, l'esport i la qualitat de vida, perfectament alineats en el que és el pla estratègic del Patronat de Turisme, en el que apostem per sempre això, per la sostenibilitat. A més, amb el llançament d'aquest nou portal, fem un pas endavant per donar més eines als ciclistes i als professionals del sector per consolidar Lleida com una destinació de referència pels amants de la bicicleta, amb una oferta molt àmplia i molt variada i amb propostes de totes les tres disciplines.
Per la seva part, González ha subratllat que a Lleida pots trobar paisatges brutals, des de les muntanyes del Pirineu fins als camps de fruites.
Lleida es muchísimo más que pedalear. Aquí tienes paisajes brutales, desde las montañas del Pirineo hasta los valles verdes y los campos de frutales. Si te mola el BTT, estás en el paraíso. Casi 3.000 kilómetros de rutas, centros especializados y alquiler de bicis. Lo tienes todo. Y si eres más de gravel, flipas. Caminos rurales, pueblos con encanto y cero tráfico. Y ojo, que también hay 77 puertos de montaña. Algunos míticos del Tour y la Vuelta, perfectos para ponerte a prueba. Lo mejor es que, sea cual sea tu rollo, subidas, descensos, paseos en familia, en Lleida siempre hay una ruta para ti, con buena comida, cultura y un turismo súper sostenible. Vamos, que aquí la bici se vive a lo grande.
El Patronat de Turisme ha publicat aquesta setmana una nova pàgina web que recull rutes, esdeveniments, allotjaments, tallers i empreses especialitzades, com per exemple aquelles que ofereixen paquets de cicloturisme, guies o negocis de lloguer de bicicletes. Recordem cicloturisme.aralleida.cat. La campanya forestal del 2025 s'ha tancat amb 1.333 incendis més respecte a la de l'any passat, una xifra que suposa un augment del 62,6%, segons ha detallat aquest dijous la consellera d'Interior, Núria Parrón. En la presentació del balanç de la campanya forestal, hi ha hagut 2.168 incendis de vegetació, dels quals 338 han estat de caràcter forestal.
En la campanya d'enguany hi ha hagut tres episodis crítics, ha dit Parlon. Els dos grans incendis han estat el de Torrefeta i Florejacs, al juliol, que va afectar un total de 5.056 hectàrees, i el de Paüls, amb 2.391 hectàrees cremades. A aquests s'hi suma un tercer episodi crític, el del 21 i 22 de juny, amb 98 focs simultanis arreu del territori. En la presentació, Parlon va advertir que ara hi ha un nou paradigma de risc amb els incendis a causa del canvi climàtic, amb focs que avancen més ràpidament. I l'inspector de bombers Francesc Boia va avisar que cal millorar també les eines de predicció davant d'incendis que són menys previsibles.
Hem d'estar més amatents a totes les derivades del risc climàtic, no? Del nou paradigma de risc que els nostres professionals estan monitoritzant, i sobretot incidir en una gestió forestal del global, dels entorns on tenim massa forestal, molt més resilient, molt més el que diem del mosaic, que això és molt important i en aquesta línia s'ha de treballar. I per altra banda també necessitem que hi hagi activitat agrícola, que la terra es treballi, perquè això també ens ajuda.
D'altra banda, expliquem també que els cavalls poden tenir un paper clau en la gestió forestal i en la reducció del risc d'incendis als boscos mediterranis gràcies a l'adaptabilitat dels seus comportaments alimentaris. Així ho assenyala un nou estudi interdisciplinari liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Lleida, que acaba de publicar la revista Agroforestry Systems. La recerca revela que els cavalls adapten la seva dieta segons la raça, l'entorn i el maneig. Aquesta flexibilitat els fa complementaris al paper d'altres herbívors en estratègies sostenibles de prevenció d'incendis, ja que poden reduir la càrrega de combustible i mantenir paisatges oberts.
D'altra banda, en un caire més cultural, parlem que el Festival Internacional de Cinema d'Age, el FITCA, arriba enguany a la seva tercera edició, que tindrà lloc del 3 al 5 d'octubre a la Col·legiata de Sant Pere d'Age, que va ser escenari aquest dijous de l'acte de presentació. El certament manté l'aposta pel cinema independent internacional i, després de dues edicions, ja és un referent a les Terres de Ponent, amb una programació de qualitat i un entorn incomparable. El FITCA, que s'ha consolidat en poc temps com una de les cites culturals més destacades de Ponent, projectarà aquest any 14 curtmetratges internacionals de ficció i documental, amb històries que aborden qüestions d'actualitat com les addiccions, la salut mental, la biodiversitat, la corrupció política o la soledat. Entre els títols seleccionats destaquen El Calderón Tropical, El Otro, Còlera o Marta Única, que competiran per endur-se el reconeixement del jurat i del públic. Una de les novetats més rellevants d'enguany és la creació del Premi Max Carvajal a la Diversitat, que vol distingir aquelles obres que promoguin la inclusió i el respecte en totes les seves formes. A més, el festival aposta pel suport a les noves generacions de cineastes amb una mentoria professional a càrrec de la productora Sandra Form, dirigida a joves creadors que vulguin fer un pas més en la seva trajectòria. El jurat de la tercera edició estarà integrat per figures reconegudes del sector audiovisual, com les actrius Rosa Boladeras i Irídia del Río, l'actriu i directora Marta Vallarrí i l'actor Pablo Derqui, que decidiran els guardons principals. El festival clourà el diumenge dia 5 d'octubre amb una gala final i catifa vermella, que comptarà amb l'actuació musical de Maria Baró i serà conduïda per la periodista i humorista Elisenda Pineda. Les entrades ja estan disponibles a la web del festival. A més, el públic podrà gaudir de food trucks i diverses activitats paral·leles que convertiran AGE en un punt de trobada cultural i social. El FITCA és una iniciativa de l'Ajuntament d'AGE i la productora Silendum Films i compta amb el suport de patrocinadors privats i institucions de la demarcació de Lleida. I fet aquest apunt, us deixem ara sí amb la resta del repàs de l'agenda del cap de setmana per a Balaguer i Comarca i amb les prèvies del cap de setmana dins de l'àmbit esportiu. Aquest proper diumenge se celebra el tradicional aplec dels balaguerins a Montalegre. El programa d'actes començarà a les 11 del matí, on tothom que ho desitgi pot pujar caminant o en vehicle fins a l'ermita i gaudir d'un escenari natural únic. Seguidament, a les 12, ballar de sardanes davant l'ermita i esmorzar de germanor amb coca de sucre, moscatell i aigües, gentilesa de la Paella de Balaguer i amb la col·laboració de l'Associació Dona Rural i la colla sardanista Verge del Miracle. Finalment, a la 1, tradicional missa. Tothom que ho desitgi es podrà quedar a dinar lliurement per la zona.
Una altra activitat turística que es pot fer a la nostra ciutat són els tallers que ofereix el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, amb la proposta Iniciació a la Recerca d'Or. Una activitat amb una durada aproximada d'una hora i que consta d'una visita guiada per l'espai expositiu per conèixer la història de l'explotació de l'or al riu Segre, seguida d'un taller de recerca artesanal d'aquest preuat metall a la zona dels safarejos. Una activitat que està adreçada a tot tipus de públic que es fa de dimarts a diumenge d'11 a 1. Les reserves es poden fer a través de la pàgina web del Museu de la Noguera, museucn.com, també al correu ordelsegre@balaguer.cat i al telèfon 973 44 86 68.
I també us recordem que es poden visitar els diferents monuments de la ciutat de Balaguer, fer un recorregut per les muralles, el claustre de Sant Domènec, el parc arqueològic del Pla del Matà, el santuari del Sant Cris o el Castell Formós, on a més es pot veure l'audiovisual Sàvies i Guerrers. També visitar l'església de Santa Maria, on el darrer diumenge de cada mes es fan visites guiades dins del marc de l'activitat Fars de Ponent. I el primer diumenge de cada mes, us recordem que es fan visites guiades gratuïtes a l'església del Monestir de les Franqueses.
I pel que fa a exposicions, us recordem que al Museu de la Noguera es pot veure encara la mostra Josep Benet en La desfeta i el redreç, una exposició dedicada al polític, activista i historiador Josep Benet, en la qual es convida l'espectador a redescobrir la figura clau que va ser Benet en la història contemporània de Catalunya, més concretament en la segona meitat del segle XX. Tot plegat mitjançant plafons, amb textos explicatius i imatges que configuren una exposició que es presenta com una oportunitat per redescobrir Benet. També recull la constatació de la figura en veu pròpia sobre la base de tres entrevistes i un enregistrament d'àudio, que constitueixen la raó de ser l'objectiu d'aquesta mostra.
I una altra exposició és la que es pot veure a la sala d'exposicions de l'Estudi 76, ubicada a la Casa de la Paeria, que acull l'exposició Moments de Paco la Casa. La mostra es pot visitar fins al dia 28 de setembre. Moment recull una selecció de retrats, la gran passió de l'autor, que en aquesta ocasió se centra en la figura femenina. Les models són no professionals i l'objectiu és exaltar la bellesa sense límits d'edat, condició o activitat. La major part de les fotografies són en blanc i negre, un recurs amb què la Casa vol apel·lar a la mirada i la imaginació personal de cada espectador. Fotògraf amb una llarga trajectòria, Paco Lacasa es dedica a la fotografia des de l'any 1971. L'exposició es pot visitar de dilluns a divendres de 6 a 9 del vespre i dissabtes i diumenges i festius en doble horari de matí i tarda.
I arriba aquest cap de setmana al cinema Balaguer la projecció de les pel·lícules Guardians de la nit, La fortalesa infinita i Lo que aprendí de mi pingüino.
Us penseu que m'heu acorralat? Us enviaré a tots a l'infern. Prepareu-vos, caçadimonis! Abans que surti el sol, ja us haurem assecrat.
A Guardians de la nit, la història comença quan el cap del cos de caçadors de dimonis està en perill i, de manera inesperada, en Tanjiro, els pillars i altres membres són arrossegats al misteriós castell infinit, fortalesa dimensional controlada per en Muzan. Allà s'enfronten una batalla desesperada contra brutalíssims dimonis de rang superior en una lluita que enceta l'epíleg de la saga.
Bienvenido a Buenos Aires. ¿Algo que declarar?
No.
¡Alto! ¿Qué tiene en la bolsa? Enséñemela.
¿De dónde ha salido? ¿Es suyo?
Lo rescaté de un vertido. Y ahora se cree mi amigo, pero no lo es.
Entonces, ¿por qué le salvó la vida?
Para impresionar a una mujer con la que quería acostarme.
Lo que aprendí de mi pingüino és la segona proposta d'aquest cap de setmana al cinema Balaguer. Ens porta a l'Argentina de l'any 1976, on el professor Tom Mitchell arriba al Col·legi Sant George per impartir classes d'anglès. És un home sense ambicions, amb una visió cansada i cínica de la vida, i aquesta actitud es reflecteix a les seues classes, on els alumnes pràcticament l'ignoren i ell aprofita per tornar-los la indiferència. Quan el país pateix un cop d'estat militar, les classes s'interrompen durant una setmana i en Mitchell viatja a l'Uruguai, on per diverses circumstàncies acaba rescatant un petit pingüí de la mort. A contracor se l'endú de tornada al col·legi i a poc, l'entranyable ocell començarà a influir en el seu entorn i transformarà la vida del professor de manera inesperada. Aquestes pel·lícules es poden veure aquest cap de setmana 20 i 21 i la de Lo que aprendí de mi pingüino també el dilluns dia 22, que és el dia de l'espectador. Trobareu més informació, horaris i la venda d'entrades al web circusa.com.
Iniciem el repàs a comarca parlant que aquest divendres el Centre de Recerca Biomèdica de Torrelameu se sumarà a la celebració de la Nit de la Recerca amb una sèrie d'activitats gratuïtes dirigides a nens, joves i adults. Totes les activitats tenen aforament limitat i per participar-hi cal inscriure's prèviament. El programa inclou tres propostes principals. A les 5 de la tarda, la gincana On posem el cor, destinada a infants de 8 a 13 anys, proposa proves relacionades amb l'anatomia dels animals i la sanitat. A continuació, a 6:15, els joves de 12 a 16 anys podran participar al joc de nivells Escape Operating Room, que permetrà descobrir què passa dins d'un quiròfan. Per als adults i joves, a partir de 16 anys, a les 6 s'ha programat l'activitat Paraula de Científic-Científica, basada en la lectura en veu alta de textos originals de científics. Cada participant triarà un sobre amb un text, gaudirà d'un pica-pica i després llegirà en veu alta davant la resta del grup. A més, al recinte dels edificis de biomedicina de l'IRB Lleida s'hi podran trobar altres activitats complementàries per acostar la ciència de manera didàctica i participativa a tots els visitants.
Aquest divendres, la Sala del Vall 2 de Balaguer acollirà una nova sessió del cicle Gaudí de Cinema amb la projecció de La Fúria, dirigida per Gemma Blasco. La pel·lícula ens explica la història de l'Àlex, una jove actriu que pateix una agressió sexual durant una festa de Cap d'Any i no reconeix el seu agressor. La relació amb el seu germà, l'Adrián, es complica i durant un any l'Àlex afronta sentiments de ràbia, vergonya i culpa, trobant en el teatre i el personatge de Medea l'única manera de canalitzar el seu dolor i la seva ira. Una projecció que començarà a les 8 del vespre i que no és recomanada per a menors de 16 anys, a càrrec dels continguts intensos que aborda.
El Graffiti Fest, festival internacional d'art urbà que combina art, cultura i tecnologia, fa parada aquest cap de setmana a Os de Balaguer i Gerb, amb la creació de dos murals de grans dimensions que incorporen realitat augmentada en 3D. A Os de Balaguer es pintarà a l'exterior de la residència Verge d'Aguilar, mentre que a Gerb les obres ocuparan el pavelló esportiu del municipi. Els murals permetran als visitants interactuar amb els grafitis mitjançant ulleres tridimensionals i codis QR, descobrint històries orals, sons ambientals i recreacions digitals vinculades a cada localitat. A Gerb, el mural es desenvoluparà al pavelló esportiu i la temàtica escollida se centra en el treball en equip, adaptant l'obra a l'entorn escolar i esportiu. Els grafitis seran pintats simultàniament per dos equips d'artistes diferents i els veïns podran acostar-s'hi durant tot el cap de setmana per veure l'evolució de les creacions, que podrien prolongar-se fins la setmana vinent, en cas de condicions meteorològiques adverses.
El dissabte, Montmagastre acollirà la tradicional festa de Sant Miquel. La jornada començarà al migdia, amb una ballada de sardanes a càrrec dels Amics de la Sardana d'Artesa de Segre. A continuació, a partir de la una, tindrà lloc la tirada local de bitlles i el vermut popular. Durant la tarda, a partir concretament de 6:15, es podrà gaudir de l'actuació dels taverners Grallers de Ponent i de l'Esbart Albada de Tàrrega. Una celebració que més coincideix amb el 20è aniversari de l'associació Amics del Castell de Montmagastre, impulsora d'aquest esdeveniment.
Aquest dissabte, Penelles acollirà la segona edició de l'Art Natura, aquí tardor, una proposta que combina natura, art i música a la Serra del Bellmunt Almenara. L'activitat forma part del Pla de Promoció Turística de l'Ajuntament, inclou tallers creatius, música en directe i fotografia nocturna. Els tallers començaran a les 6 al mirador de Rocafinestres i estaran oberts a tots els públics. Ocells de vent, amb estampart, menjadores amb l'ormitòleg Marc Pérez i l'hort i la tardor amb la cistella de Montgai. Quan falten 5 minuts per les 8 del vespre, la posta de sol s'acompanyarà del concert íntim de Berta Saura Bru. Ja a les 9, l'Associació de Tractors Antics de Penelles organitza un sopar popular amb llonganissada, pa i pomes del poble per 6 euros per ració. La jornada finalitzarà a les 10 amb una sessió de fotografia nocturna dels murals i del paisatge a càrrec dels Amics de la Foto de Lleida.
I aquest proper cap de setmana, Térmens acull diverses activitats culturals i festives per a tots els públics. Dissabte comencen les primeres propostes a la plaça Catalunya amb la segona trobada gegantera Vila de Térmens. Tindrà la plantada de gegants a les 6 de la tarda, la Cercavila, a 7:15, i acabarà amb un sopar popular a 9:15. Pel que fa al diumenge, la plaça del Molí serà l'escenari de la sisena trobada de plaques de cava i fira d'artesans, que inclourà activitats de col·leccionisme, gastronomia, demostracions d'oficis artesans i actuacions musicals. També serà la primera trobada de vehicles clàssics de Térmens, amb l'exposició i concentració de clotxes antics durant tot el matí. L'esdeveniment es farà de 9 a 2, amb activitats paral·leles com ara un esmorzar popular, la trobada d'Urban Skitchers, la música dels Grallers, una ballada country i un vermut a la plaça. Entre les propostes destacades, els assistents podran participar, per exemple, en l'intercanvi de plaques de cava, comprar ampolles commemoratives amb placa dels gegants i capgrossos, gaudir de parades d'artesania i gastronomia, veure artesans treballant en directe i tastar productes locals. Hi haurà, a més, també opcions per a tots els públics, fins i tot adaptades per celíacs i vegetarians. Totes les activitats són gratuïtes, amb entrada lliure, excepte l'ampolla commemorativa amb esmorzar, que estarà disponible per un preu de 15 euros.
El Festival Itinera fa una nova parada a la comarca Noguera. Serà aquest dissabte amb un concert de Mira Jazz. Serà al Cabildo de Preixens. La formació inspirada en la música de Nova Orleans dels anys 1900 recrea l'ambient de la mítica ciutat del Mississippi amb instruments tradicionals i un estil pròpiament seu. El concert començarà a 1:15 i l'entrada és gratuïta.
La localitat de Lluçars viurà aquest cap de setmana la seva festa major, amb una programació variada. Divendres, la festa arrenca a les 10 de la nit amb la sardinada popular, seguida de música en directe en versions amb Kisu, i a la mitjanit una sessió amb DJ Fantasy. Dissabte, les activitats comencen a les 12 del migdia amb un vermut musical amb Laia Besora, seguit del dinar de germanó. La tarda inclou un bingo musical, una gincana infantil i a partir de 7:45 un ball de tarda amb Ferran, mentre que la nit jove comptarà amb Her Majesty i de nou DJ Fantasy. Diumenge la jornada començarà a les 12 del migdia amb la missa popular seguida de la tradicional passada de llevants. A la tarda continuarà amb un torneig de botifarra i un ball de tarda que anirà a càrrec de Jordi Rojals. Serà a partir de les 7, abans de tancar la festa definitivament amb un sopar popular.
El proper diumenge, la plaça Prat de la Riba de Montgai serà escenari de la 15a trobada d'acordions, que començarà a partir de 6:15. La iniciativa està organitzada per l'Ajuntament de Montgai amb la col·laboració de l'Associació d'Agermanament, que també oferirà un berenar i sopar als participants en finalitzar l'acte. La trobada, que se celebra de manera ininterrompuda des del 2009, reuneix aficionats de tot Catalunya per compartir la passió per l'acordió. Els músics interpreten temes en un ambient festiu i participatiu, habitualment a la plaça, tot i que la sala Ateneu acull l'activitat en cas de mal temps. En edicions anteriors, una vintena d'acordonistes han participat procedents de les Terres de Ponent, la Catalunya Central i el Pirineu, oferint una tarda plena de bona música i convivència. La trobada sorgeix com a activitat complementària a la Diada de l'11 de setembre, consolidant-se com un esdeveniment musical de referència a Montgai i una cita obligada pels amants de l'acordió.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim l'apartat esportiu d'aquest divendres parlant de futbol, perquè el Club Futbol Balaguer comença aquest diumenge el campionat del grup 2 de Primera Catalana visitant a la Unió Deportiva Parc de Barcelona. El conjunt de la capital de la Noguera arriba en aquesta primera cita del campionat a l'alça després d'haver signat una pretemporada d'ensomni, guanyant tots els partits disputats i alçant la Copa Lleida després de superar el Balàfia per 2-0. Enfront tindrà a una Unió Deportiva Parc que la temporada anterior es va quedar a les portes del descens, al sumar un punt més que el Juneda, que va quedar classificat en 13a posició amb 28 punts, després de sumar 7 victòries, 8 empats i 15 derrotes en els 30 partits que va disputar el conjunt barceloní, molt per sota d'un Balaguer, que va quedar classificat en la 8a posició amb 37 punts. El club esportiu natural del districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona ve de perdre els dos últims amistosos per 2-3 davant el Prat i per 4-1 enfront al Siera, una dinàmica força diferent als de la Noguera. L'entrenador del primer equip balaguerí, José T. Tomás, creu que l'equip arriba bé, però creu que el seu conjunt no estarà al màxim nivell pels canvis realitzats en l'equip i amb dubtes sobre en quin punt es trobarà l'equip en aquesta categoria.
Yo creo que el equipo llega bien, siempre con esa incertidumbre de saber en qué nivel vamos a llegar a competir. Seguro que no vamos a estar en nuestro mejor nivel, porque es un equipo que se han realizado muchos cambios y digamos que hemos rejuvenecido muchísimo la plantilla. Y bueno, pues cuando hay tantos cambios hay que empezar, si no de cero, pero hay que empezar a volver a formar equipo, a volver a coger conceptos, a conocernos todos, ellos a mí, yo a los jugadores. Y bueno, pues siempre que va a empezar la competición tienes la incertidumbre de en qué punto vamos a estar y cómo vamos a competir.
Tomàs sap de la competitivitat dels equips barcelonins i es mostra preocupat pel desconeixement de com jugarà el seu rival, l'equip que presentarà, la seva dinàmica completa de resultats i amb quina actitud afrontarà el maig.
También dependemos de cómo van a llegar los rivales. Ahora vas a Barcelona, sabes que el nivel de Barcelona cuando vas como visitante hay que hacer las cosas muy bien para poder sacar algún punto. Ahí todos los equipos tienen sus argumentos y tienen sus armas. Y con respecto al rival que nos toca la primera jornada, pues bueno, yo creo que estaremos pues como todos los rivales, un poco con esa incertidumbre de que no sabes exactamente qué te vas a encontrar, porque aún no hay vídeos, no ha empezado la competición, no vemos los resultados que han podido tener los equipos, en qué dinámica están.
El partit es disputarà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia al camp de futbol municipal Fort Pienc del districte de Sant Martí de la ciutat comtal. No deixem el futbol perquè el primer equip del Club Futbol Balaguer no és l'únic conjunt que comença el seu campionat. També ho fan el Club Futbol Vallfogona a Balaguer i el Club Esportiu Artesa de Segre. El Club Futbol Vallfogona a Balaguer debutarà al grup 5 de segona catalana després de proclamar-se campió del grup 15 de tercera catalana en la temporada anterior, després de sumar 72 punts i ser el clar dominador del campionat. El conjunt de Ronald Schneider, que dirigirà la seva tercera campanya amb el primer equip del Vallfogona, lluitarà per mantenir la categoria i ha mantingut el bloc de 15 futbolistes, més d'un 50% de la plantilla, i s'ha reforçat amb 7 nous jugadors, que són Aliu Cande, Jordi Monclús, Isaac Pérez, que provenen d'Artesa de Segre, Aleix Lluçà i Arnau Panella, de l'Agramunt, Miquel Juárez, de Linyola, i Aliu Meballo, del Vilanova de la Barca. En el grup trobem equips competitius com l'AM de Lleida, l'Artesa de Segre, la Seu d'Urgell, l'Alcarràs i el Balàfia, entre altres equips on els de Schneider s'hauran de fer respectar. Per començar, el Vallfogona visitarà aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda el camp de futbol municipal d'Almacelles per enfrontar-se a l'Atlètic Almacelles, un equip que la temporada anterior va quedar classificat en la zona noble de la classificació, la 7a posició, i que ve de guanyar per 0-5 als Soses i de perdre per 1-2 davant l'Alpicat. D'altra banda, l'Artesa Segre jugarà el pròxim dimecres 24 de setembre a 9:15 del vespre contra l'Olímpic de Can Fatjó, al camp de futbol municipal de Can Fatjó, que es troba a Rubí. I abans de finalitzar el bloc esportiu d'avui, un apunt de basquetbol, perquè el primer equip del Club Bàsquet Balaguer comença avui la seva aventura en el grup 1 de la Primera Territorial, on s'enfrontarà aquest vespre contra el CNG Artesa de Segre. El conjunt que aquesta temporada tornarà a dirigir en Jordi Martín tindrà l'objectiu de lluitar per estar entre els millors del seu grup i lluitar per un ascens de categoria que oblidi el descens de la temporada anterior. La pretemporada ha estat curt pels de Martín, que només han disputat un amistós, que va ser la derrota per 49-65 davant el Bellpuig B en un maig que es va disputar a principis del mes de setembre i tindran l'objectiu de sumar la primera victòria de temporada. El maig es disputarà a partir de 9:45 de la nit al pavelló d'esports d'Artesa de Segre.
I arribem a la recta final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca en portada que els docents es mobilitzen contra les agressions. És el gran titular d'aquest diari. La fotografia de portada està dedicada a 5 amigues que, entre totes elles, sumen 500 anys. Són usuàries de la residència Caser Residencial de Lleida. I és que aquest centre mai havia tingut tantes persones centenàries alhora. També parla de moda solidària amb les famílies amb fills que pateixen trastorn alcohòlic fetal. El Tenis Lleida va ser escenari ahir d'una desfilada de moda en benefici de l'Associació de Famílies Afectades per la Síndrome d'Alcohòlica Fetal. La Mañana, per la seva banda, destaca en portada el titular alerten que Torreblanca obre porta a empreses de possible risc químic. Veïns de l'Horta temen que permetin substàncies perilloses. El Política Local diu que Esquerra Republicana expulsa la regidora transfuga de la Floresta. El partit demana a Gemma Aguado que torni l'acte pel seu suport a la moció de censura. També diu calor de més de 34 graus en 10 municipis de Ponent. El Carràs registra la temperatura més alta amb 35,6 graus. I en esports, victòria del Liopos davant el Girona a la Lliga Catalana. Els lleidatans guanyen per 67 a 70, però no jugaran la final. Finalment, el Punt Avui publica un reportatge on explica que la Fira de la Setmana del Llibre, que comença avui, creix i es consolida la nova ubicació de l'Arc del Triomf de Barcelona. També parla que Aena deixa una part de 3.000 milions de l'aeroport per al període 2032-2036 i ho destaca com a pluja de milions al Prat. I l'esportiu obre la seva portada amb la victòria del Barça per 1-2 contra el Newcastle en la primera jornada de la Lliga de Campions. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabeu de passar un bon divendres i que tingueu un bon cap de setmana.